Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'avui descobrirem una mica més la figura de mossèn Ramon Muntanyola i l'aportació que fa en forma de goig. Ho farem de la mà d'un expert i d'un dels impulsors del centenari, de la commemoració del centenari del seu naixement, com és en Josep Maria Vallès. També parlarem amb en Jaume León, ell és vicepresident de la Confraria de Campaners de Catalunya. I amb ell parlarem sobre la declaració dels tocs de campana que ha fet la Generalitat com a element festiu patrimonial d'interès nacional. A més, farem un repàs de les festes més destacades d'aquest cap de setmana, com la Festa de la Castanya a Vilanova de Prades o la Fira de la Selva del Camp. Tot això serà durant una horeta a l'Espluga FM Ràdio i també a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, el Camp de Tarragona és terra de festa. Apropant-nos ja al final de la celebració de l'any dedicat a mossèn Ramon Muntanyola, aprofitem per parlar-ne amb un dels seus impulsors i coordinador, com és en Josep Maria Vallès. Bon dia.
Hola, bon dia.
Portem ja 10 mesos d'activitats. Quina valoració se'n pot fer fins ara?
Bé, jo penso que una valoració alta, molt alta. Sorprenent fins i tot en alguns dels actes, perquè hi ha hagut actes que hi ha hagut moltíssima gent. Per tant, fent un càlcul així pel damunt, amb tot el seguit d'actes que s'han fet, des de conferències fins a l'exposició, passant per la presentació del llibre de l'antologia poètica que va fer el Joan Maria Pujals, les lectures de proses sobre mossèn Ramon o pròpies d'ell que van fer cada dilluns durant 4 mesos aquí baix a la sala polivalent d'aquí de l'edifici de l'hospital. Jo calculo que entre 1.500 i 2.000 persones han participat en el conjunt d'aquests actes. I se n'han fet, esclar, des d'aquí a l'Espluga, lògicament, però també doncs, a Tarragona, diversos. Se n'han fet a Reus, se n'han fet a la Selva, al Cuber, a Montblanc. Vull dir, n'hem fet doncs, tot un seguit que ha anat molt bé. Per mi ha anat molt bé, hi ha hagut una gran resposta i s'ha descobert o s'ha redescobert la figura de mossèn Ramon, no?
Clar, entenc que aquesta commemoració del centenari del seu naixement tenia com una vessant doble, no?, que redescobrir-lo a l'Espluga Francolí, a la mateixa comarca, i també intentar que tingués ressò a tot el país.
Sí, sobretot en els pobles on ell va exercir d'alguna manera de vicari o de rector. Vicari doncs, ho va ser a Guimarà, ho va ser a Ciutadilla, ho va ser a Alcover, a Farena, Rojals, Mont-ral. Sí, això són pobles molt petits, però després ell va ser rector als Omells de na Gaia i entremig hi ha l'etapa en què és d'alguna manera castigat i enviat a la casa d'exercicis de la Selva del Camp entre l'any 52 i l'any 60, i l'any 60 quan el fan doncs ja rector de Salou, que és allà on acabarà els seus dies, no? Per tant, s'han fet actes a tot arreu, perquè a Salou també se n'hi han fet.
Aquest diumenge es presenta aquí l'Espluga Francolí, el llibre Els goigs i altres himnes populars de mossèn Ramon Muntanyola. Com és aquest llibre i com són aquests gojos?
A veure, per nosaltres mossèn Ramon Muntanyola és un personatge interessantíssim, no?, de l'Església i de la cultura catalanes, no? Fora cap mena de dubte, era un convençut home de Déu i del país. La seva veu i els seus gestos són ben vius en tots aquells que el van conèixer, no? Escoltar o llegir, perquè tenen plena actualitat, però aquí aquestes unes notes biogràfiques d'ell que podríem parlar, però tu em preguntes pels gojos. Els gojos no deixen de ser uns cants religiosos, invocació de sants. Normalment els gojos estan només dedicats o a sants o a la Verge Maria. Naturalment, això són cants de religiosos que la gent fa seus, perquè també són invocacions d'aquests sants o de la Mare de Déu, que procedeixen de l'edat mitjana, molts d'ells, vull dir que almenys la tradició d'elaborar gotjos ve de lluny, i els pobles, cada poble o cada advocació que hi ha, des de l'Espluga de Francolí doncs, a Sant Abdoni i Sant Senent, a la Santíssima Trinitat, o a Montblanc doncs, l'Ave Maria de la Mare de Déu de la Serra, o doncs, en fi, la Santa Maria del Mar de Salou, etc., són cants que d'alguna manera expressen tot allò que és el poble, i per què s'han fet aquell patró, per què s'ha triat aquell patró, i les invocacions doncs, per pluges o perquè eren tan tradicionals doncs, en altres èpoques. Lògicament, doncs, avui aquestes coses han passat. Però les lletres de mossèn Ramon són lletres que arriben moltíssim, no? arriben molt.
Clar, un dels dubtes que tenia era que ell va ser mossèn de moltes parròquies, podríem dir, si aquests gojos tenen relació amb alguna d'aquestes parròquies, si va ser una composició que va fer ell pròpia...
Sí, la majoria, lògicament, tenen relació amb parròquies que ell hi va ser, però n'hi ha algun que no és així. O sigui, quan repasses doncs, l'índex amb el llibre que ha fet mossèn Joan Roig, que mossèn Joan Roig Montserrat és l'actual rector de Ulldemolins, però és, diríem, el màxim especialista en goig a nivell de Catalunya. Els gotjos també són una cosa que són molt pròpia de Catalunya, no existeix massa en altres llocs, no? És característic d'aquí, ja com te deia abans, es prové de l'edat mitjana, però que abans es cantaven en llatí, i després, lògicament, es van fer en català a fi efecte de que poguessin arribar més, no? Mossèn Ramon va escriure un total de 19 gotjos, va escriure un text humorístic que, si vols, després en parlem, que és Els gotjos a una somera, que era famós en un llogaret de Mallorca, perquè aquest tema de gotjos humorístics també el va practicar Maragall. I després va escriure una sèrie d'himnes i aves, que es diu, doncs des de l'himne, en el cas d'aquí a l'Espluga, a Santa Joaquima de Vedruna, el 1959, i mossèn Joan Roig, que de fet coneix bé l'Espluga de Francolí perquè ell hi va estudiar els anys 55-56 del segle passat, lògicament, va estudiar al seminari de Paüls que hi havia aquí a l'Espluga. Per tant, ell va conèixer personalment a mossèn Ramon Muntanyola, ell ja era un gran aficionat al tema dels gotjos i, lògicament, l'amistat doncs, entre tots dos doncs, va créixer en aquest sentit, perquè mossèn Ramon el convidava també a que escrivís lletres de gotjos. No? Per tant, sí, tenim gotjos des de Rojals, a Sant Salvador de Rojals, al Sant Crist d'Arbeca, a la Mare Déu Adormida de la Bassa del Just, a la Mare Déu de Poboleda, a la Riba, a Renau... En alguns llocs ell no hi va ser, però el rector del poble, el que fos en aquell moment, sabia que mossèn Ramon tenia una facilitat per escriure aquestes lletres i li demana, escolta, per què no em fas uns gotjos al patró doncs, del nostre poble? No? Ell va escriure també uns gotjos a Santa Maria de Poblet, a part doncs, al Morell, a la Riba, a Vilallonga, a Maspujols, o sigui, molts d'aquests gotjos que no són altra cosa que cants als patrons o a les invocacions de cada un dels pobles. No?
Clar, no sé fins a quin punt aquests gojos, sabem si encara es canten alguns d'aquests, si encara són...
Sí. I a més, a les diferents parròquies on hi ha uns gojos dedicats als seus patrons o a les seves mares de déus, si hi ha una coral al poble, normalment els canta, és el cas de l'Espluga. Els gojos de la Trinitat, quan se fa qualsevol celebració a l'ermita, a la nostra ermita de la Trinitat, doncs sempre s'acaba cantant els gojos, sempre, i com que les músiques doncs, també són músiques fàcils perquè arribin i puguin ser enteses per la gent i per tant cantades, són sempre uns cants molt emotius. O sigui, la gent del Morell quan canta els goigs a Sant Martí doncs li salta la llagrimeta, se li posen els ulls brillants, a l'Espluga passa exactament el mateix. Són peces que la gent ha fet molt seves i, per tant, sí, estan vinculades, doncs, i si es canten, naturalment que es canten. O sigui, a Montblanc, qualsevol acte que es faci al santuari de la Serra, doncs s'acaba cantant a l'Ave, a la Mare Déu de la Serra, que va escriure la lletra, mossèn Ramon, i que la música li va posar un Montblanquí, que es deia Francesc Bonastre, que va morir fa poc temps, que era un gran musicòleg, i així totes, no? Perquè les músiques doncs, ajuden a que aquestes lletres siguin molt fàcils per arribar i ser cantades per la gent.
Clar, segurament mossèn Muntanyola deu ser la persona que més gojos ha escrit al nostre territori al segle XX.
No. Segurament que no, segur que no. El que passa és que ell en va escriure molts, però també hi ha altres poetes que n'han escrit a Catalunya i deu haver al voltant dels 20-25.000 gojos, perquè hi ha molts pobles, com el nostre cas, el cas de l'Espluga, que en tenim dos. El de mossèn, el de Sant Abdoni Sant Senent i el de la Santíssima Trinitat, amb un blanc només i el de la Mare de la Serra, que sonava, però hi ha molts llocs doncs, en què ell va participar, però sobretot és molt comú que els poetes dediquin algun goig a algun, alguna Mare de Déu, alguna Verge o alguna advocació a que tinguin doncs, apreci, estima, adoració, vinculació per alguna raó eclesiàstica. No?
En el marc d'aquest any s'hauran publicat tres llibres de mossèn Ramon Muntanyola, com és l'antologia poètica que comentaves, El dia que vindrà, aquest recull de gojos i altres himnes populars, i El cardenal de la Pau, la biografia reeditada del cardenal Vidal i Barraquer. Són tres llibres que són prou diferents entre ells, no? No sé si això és volgut, si ha estat casualitat d'aquesta tria...
No, a veure, mossèn Ramon, a part de poeta, doncs, va fer algunes altres obres en prosa, com doncs, és un pròleg, El cura d'Ars, que és un llibre de Van der Merch, un mossèn o un capellà francès, o suís, potser era nascut a Suïssa, però de fet... estava establert a França, va fer proses, força proses. Però el que es tractava de recollir era el tema de l'obra poètica, perquè només quedava una edició que es va fer l'any 98 amb motiu dels 25 anys de la seva mort. Es va fer una recopilació de poemes dels diferents poemaris que havia publicat en vida mossèn Ramon, des de Rumiatge per la Terra, Ànima endins, Xarxa, etc. I semblava doncs, que el que convenia era fer un recull crític amb una introducció que avalués tota l'obra poètica de mossèn Ramon, i això va ser aquest llibre que s'ha editat doncs, amb motiu del centenari, que es deia Vindrà, antologia que ha fet el Joan Maria Pujals. L'altre és aquest, el llibre dels gojos, fet, doncs, com dèiem, per mossèn Joan Roig, i la biografia del cardenal de la Pau, clar, es va publicar el 1970, sí, va ser un encàrrec que li van fer tots els seus companys capellans per allà l'any 67 o així a mossèn Ramon i van dir, escolta, m'has d'escriure la biografia del cardenal perquè mossèn Ramon ja estava molt vinculat amb el cardenal Vidal i Barraquer i semblava que la reedició, si no es feia una reedició revisada, perquè des de l'any 70 cap aquí doncs han aparegut molts documents epistolaris, s'han desclassificat arxius del Vaticà, per tant hi ha molta documentació nova que no es va poder utilitzar, mossèn Ramon no la va poder tenir a disposició d'ell quan va preparar la biografia del cardenal. I clar, semblava doncs, que era una de les coses que era important, perquè segur és l'obra més important en prosa que va escriure mossèn Ramon, tot i que ell no era historiador, però va fer la biografia del cardenal de la Pau. No? I per tant s'ha fet això, revisada, la revisió l'ha fet el pare Josep Massot de l'Abadia de Montserrat, i són els tres llibres. Hi havia un altre projecte, que era el de revisar la pròpia biografia de mossèn Ramon que va escriure l'Eufemià Fort i Cogul, un historiador de la selva, i la va publicar l'any 78, em sembla que és, aprofitant tot el que en aquell moment se sabia sobre la vida de mossèn Ramon. Però, esclar, aquesta revisió no ha sigut possible encabir-la dins els actes del centenari i, per tant, està previst, en aquest moment s'està doncs, treballant amb la revisió d'aquesta biografia i, bé, sense termini, sense que sapiguem quin dia sortirà, però un dia o altre doncs, tornarà a aparèixer, encara que sigui abans de la celebració doncs, el 2023 doncs, del cinquantenari de la seva mort, i que no es faran actes com s'ha fet el centenari, naturalment, però que sí que doncs, es pot fer alguna commemoració i probablement doncs, es pugui presentar també aquesta biografia en la qual doncs, en aquest moment s'hi està treballant. Pensem que quan ens van plantejar això... hi ha unes coses per fer arribar la personalitat en aquest cas de mossèn Ramon a la gent, al públic, a noves generacions que hi puguin estar interessades o simplement a les generacions grans que ja el van conèixer o no el van conèixer però n'han sentit parlar a casa seva, etc, etc. Però això és una cosa que passa, una conferència s'ha acabat, s'ha fet la conferència, pot ser molt interessant, però ha passat. I el que quedaria realment són les publicacions que s'editessin amb motiu del centenari, no? I són aquestes tres.
Clar, aquest centenari del seu naixement va arribar en el seu final, encarem potser aquesta recta final. Quins actes que...
Sí, en aquest moment, doncs, a part de que diumenge, dia 20... Quants estem? Diumenge, ja no me'n recordo.
Diumenge 29.
29, això, molt bé, molt bé. Diumenge 29 a les 6 de la tarda a l'Auditori Grullafont, que presentarem aquest llibre dels Gojos. Després ens queda el dia 7 un acte que ens sembla que és molt important perquè serà un acte d'homenatge a Barcelona, a l'Institut d'Estudis Catalans, un acte, diguem, institucional, un acte que pretén ser una mica més que els actes que s'han fet locals per aquí a la zona del nostre arquebisbat, i que aquest serà un acte, doncs, de tot Catalunya, en el qual hi participaran com a ponents, per entendre'ns, el Joan Martí Castell, que és l'exrector de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, filòleg i important coneixedor de l'obra de mossèn Ramon, i participarà també l'abat de Poblet, el pare Octavi Vilà, que parlarà de mossèn Ramon Muntanyola com a home d'església. Són les dues ponències o les dues intervencions importants que hi haurà en aquest acte. Per aquest acte hem pensat que hi hauria espluguins o gent de la Conca que estaria interessada en assistir-hi. Per facilitar-ho hem organitzat un autobús, un autocar, que ens portarà i ens tornarà, doncs, cap a l'Espluga, i que de passada, l'acte és a 8:15 del vespre, de passada a les 5 de la tarda farem una visita a l'edifici de l'Institut, una visita guiada. L'edifici de l'Institut és l'antiga casa de convalescència de l'Hospital de la Santa Creu de Sant Pau i de la Santa Creu de Barcelona. Està tocant a la Biblioteca de Catalunya, és una de les dependències d'aquella illa que hi ha, doncs, entre el carrer Egipcíaques, el carrer del Carme, etc, etc, i és un edifici magnífic que la gent no coneixem i que, doncs, bé, ens han facilitat la possibilitat de fer-hi una visita abans de fer l'acte que es tindrà. Després hi ha actes, hi ha més, un acte més senzill, que és una conferència a Mont-roig del Camp, i finalment el que hauria de ser el darrer dels actes del centenari, que és la presentació d'aquesta biografia revisada del Cardenal de la Pau, escrita per mossèn Ramon, i que s'ha de fer a Poblet, que està prevista en principi pel dia 16 de desembre, que és un dissabte, en el qual, doncs, també hi haurà intervencions, unes ponències explicant, doncs, coses relacionades amb mossèn Ramon, però que tenim un problema en aquest moment, que no sabem si el llibre podrà estar o no estar llest, perquè sí que està feta la revisió, però això s'ha d'imprimir, s'ha de repassar, s'ha de... i no sabem si el dia 16 el podrem tenir a les mans, per tant, podria ser que l'haguéssim d'ajornar. En principi, el programa és dia 16 de desembre, la presentació a Poblet, i com a acte final de... perquè a més es dona una circumstància, i és que l'any que ve, l'any vinent, 2018, hi haurà, suposem que, actes en commemoració del 150 naixement de Cardenal Vidal i Barraquer, dels 75 anys de la seva mort. Per tant, fora d'alguna manera una mena d'enllaç entre un centenari i uns altres actes commemoratius de la figura del Cardenal Vidal i Barraquer, però en aquest moment, doncs, no podem confirmar que es pugui fer el dia 16.
Perfecte, esperem que es pugui fer el dia 16, si no, mira, sempre tindrem la part positiva, que serà que haurem allargat aquest centenari una miqueta més dies. I res més, moltes gràcies a Josep Maria Vallès, coordinador d'aquest centenari del naixement de mossèn Ramon Muntanyola. Moltes gràcies, esperem poder-ne tornar a parlar en alguna altra ocasió.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Xec, Quico, no se'n anirem a parar.
Què passa ara?
Oh, pues, la xiqueta de la veïna, que se disfraça per tots sants.
Això és lo Halloween, no?
Què?
Tot això que surt per la tele, que al final no sé com acabarem.
Xai, xai.
Si ja no fem panellets, ni tampoc hi ha castanyada, ni fogueres de Sant Joan, en coets de matinada, no farem foc a l'hivern, ni a l'estiu la migdiada.
Pues sí, Txec.
Era Tradicions, del grup Txec, que com heu pogut escoltar feien una defensa de la castanyada enfront d'altres tradicions forànies amb la col·laboració de Quígol Salí el Noi i el Mut de Ferreries. Ara escoltem una versió d'una cançó molt tradicional com és el Marrameu Torre Castanyes, que ens fa de Penguins en aquesta formació pels més menuts, com és Rigui per Xics.
Feien veure que era un home i era
ja no s'enfila per terrats ni per balcons. Que té una gateta a casa que li cus tots els mitjons. Pica ben fort, pica ben fort, que pica susta, pica ben fort. Pica ben fort, pica ben fort, que pica susta, pica ben fort.
El govern de la Generalitat ha declarat aquesta setmana els tocs de campana com a element festiu patrimonial d'interès nacional. Aprofitem per parlar-ne amb en Jaume León, que és president d'Honor i secretari de Comunicació de la Confraria de Campaners i Carrillonistes de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Suposo que contents després d'aquesta declaració.
Home, imagina, després de 3 anys que estàvem lluitant i gràcies a la veritat que cultura popular de la Generalitat pues ha seguit i ha perseguit també amb nosaltres aquesta consecució, i la veritat que estem molt contents.
Quant de temps feia que anàveu darrere d'aquesta declaració?
3 anys. Jo crec que ahir ho estava pensant quan vaig veure tot el text i tal, i dic, mira, 3 anys, que Déu-n'hi-do, com passa el temps. 3 anys.
Clar, quan fa 3 anys... Quan fa 3 anys que us plantegeu que la Generalitat faci els tocs de campana com a element festiu patrimonial, amb quin objectiu ho feu?
Bueno, el toc de les campanes és molt especial, no? Perquè jo crec que crida adicció. I aleshores, si estàs dintre d'aquest món, pues veus que forma part de la nostra cultura, de la nostra forma de ser. De que ara que sembla que hi ha gent que li molesta el toc de campanes, on ells acaben, i aleshores tot és prohibició, etc., pues també t'he de dir que gràcies a aquestes prohibicions la trobada de campaners que es fa al de Balaguer és quan hi ha més gent. Perquè no sé per què, però quan algú es prohibeix, és èxit segur, no? Bueno, pues volem donar a conèixer que això forma part de la cultura, forma part del llenguatge. Tenen en compte que el so de les campanes, per exemple, el so de les campanes no té fronteres. Ja li pots posar portes i, jo què sé, qui vulguis, impedint el pas, que això se sent de muntanya a muntanya, no? El toc de les campanes és el més similar al bàtec del cor de la mare, que durant 9 mesos nosaltres sentim quan estem dintre de la nostra mare, no? Sí. És a dir, forma tant part de nosaltres, si no ho sabem, que hem lluitat, juntament amb cultura popular, per aconseguir aquest guardó, no? Aquest reconeixement.
Clar, perquè el que deies és això, que semblava que només es parlava dels tocs de campana quan hi havia algú que volia prohibir-ho en algun poble.
Bueno, això és la moda, ja saps que això va per moda, no? Mm. Però també et diré que hi ha molts pobles que si no sona la campana... Normalment les persones que viuen al poble, perquè això és més de poble que de ciutat amb tant soroll ja em diràs tu qui protestarà de les campanes, però qui viu a un poble mai s'ha queixat, és a dir, no sé que estigui malalt per alguna cosa, alguna situació estranya, però mai es queixa perquè el so de les campanes forma part de la seva vida, és a dir, que sense campanes, tenen en compte que a l'edat mitja, per exemple, les campanes per un poble eren... pues eren el rellotge, el telediario, la ràdio, l'internet, ho era tot, no? I ara també per molta gent ens continua sent el mateix. Sí. Aleshores, això de voler prohibir coses, bueno, moltes vegades és falta de cultura o falta de coneixement, de no saber exactament el que significa el món de la campana.
Clar, hi havia gent que deia que potser hauria estat millor declarar a tocs de campana potser més específics o centrar-ho en municipis o pobles que tenen o potser mantenen una tradició de campaners més llarga que no fer una declaració genèrica. No sé què en penses tu.
Bueno, tenen en compte que cada vegada hi ha més pobles, que hi ha nois joves que s'animen a tocar campanes. Mm. És a dir, que limitar el nom de pobles històricament és impossible. És a dir, a la mitja, com et deia, no hi ha cap poble que no necessités una campana per sobreviure, pràcticament, no? Aleshores, limitar pobles és impossible. I dedicar tocs i limitar tocs... Tenen en compte, per exemple, a Os de Balaguer, on es fa la troba de campaners, tenim catalogats probablement 200 tocs, no? 200 tocs diferents, que molts són molt locals. Què et diré jo? Al Verola hi ha un toc que diu que ve el francès. No sé, de l'any 1812 o des de Piguer. Hi ha un altre cop que diu que hi ha boira i no hi ha farina per pastar. És a dir, que forma tant part de la nostra forma de viure, que jo crec que està bé que s'hagi fet en general, perquè realment el toc de les campanes és de tots.
Clar. Comentaves que, que torna a haver-hi municipis que a poc van recuperant allà on s'havia perdut, no?, aquesta tasca de tocar les campanes, sobretot en festes importants.
Home, no hi ha festa major, si tu t'hi fixes, a les festes major pot haver que hi hagi una fira, o que hi hagi un conjunt de rock de no sé què. Pot haver una cosa o una altra, però que la festa major comença sempre tocant les campanes, això és impecable. És a dir, la figura del campaner és bàsica i per la gent que està a la festa o espera la festa, un exemple molt clar sobre les campanes i els campanars, no? Tu, ara que està de moda això de trucar fotos, etc, si tu agafes fotos del teu poble, la truques, si li esborres el campanar i mires aquella foto, tens ganes de plorar. És a dir, perquè forma part de la fisonomia del poble. És a dir, tu quan arribes al teu poble, que potser estàs fora, el primer que veus és el campanar, i el campanar és el que et crida, i et crida la campana que hi ha dintre, no? I aleshores, si no existís, t'asseguro que agafaríem depressió tots.
No sé si després d'aquesta declaració com a element festiu patrimonial d'interès nacional del toc de campana, quines creuen que haurien de ser les línies a treballar a partir d'ara?
Sobretot, bueno, moltes trobades. La de Os de Balaguer és la més famosa, no?, perquè venen campaners tot arreu. Mm. Però t'asseguro que no hi ha... Cada dues setmanes, almenys, es fa una trobada, pues, a les Borges, a Bagà, a tot arreu, no? Hi ha molta afició per fer-les. I cada vegada més. O sigui, jo crec que el fonamental ara seria Carme, per exemple, l'altre dia hi ha un poblet que són ben pocs i una afició tremenda, no? I moltes vegades són els propis campaners els que tenen una força que inciten a tothom, vamos, a que participi. Jo crec que el primer és no perdre aquestes trobades, sinó al contrari, i l'altre és que els joves vagin aprenent aquests tocs, perquè molts dels pobles el campanar està en mans d'una persona que és gran, no? I el que vol és transmetre aquesta il·lusió i aquesta cultura i aquest coneixement a persones joves. Gràcies a Déu, cada vegada més hi ha persones joves en molts pobles que s'estan apuntant al fet, no? A la trobada de campaners, per exemple, que fem a les Borges, que ara es va fer, ve un nen, van vindre nens, però nen que un està venint, ara deu tindre 10 o 12 anys, i ve des dels 6 anys. I un altre que va vindre la primera vegada, que igual té 5 anys, no? I estan boixos per les campanes. Això és meravellós.
Això, com a mínim, assegura relleu en el món dels campaners.
Correcte. És això, com a tantes altres professions, aficions o formes de cultura, no?
Suposo que també una línia de treball seria en aquests pobles que s'ha mecanitzat tot molt i que ja no hi ha l'ofici de campaner, que es pugui recuperar.
Bueno, el fet de mecanitzar les coses i fer-ho a través d'un telèfon, per exemple, o a través d'un rellotge, jo crec que és bàsic, perquè no tenim ara la possibilitat que hi hagi campaners que cada hora, cada quart d'hora vagin a tocar, no? Mm. I aleshores és una forma de facilitar la vida a tots, doncs, que hi hagi aquests instruments mecanitzats. És a dir, això perfecte. Però això no treu que quan hi ha una festa major, quan hi ha un fet important, quan hi ha un fet que algun veí o amic teu del poble, doncs, jo què sé, desapareix, no? El so que li acompanyes a l'últim moment és el so personal del campaner que desfà la màquina i amb les seves mans toca la corda per donar el toc que toca.
Doncs Jaume León, enhorabona per la part que et toca, no?, en aquesta declaració que ha fet la Generalitat. Moltes gràcies per atendre'ns i esperem poder-ne tornar a parlar aviat.
Quan vulgueu, moltes gràcies.
Una abraçada, vagi bé.
Adéu.
Aquesta és la història d'un petit bailet que barreja feina, dones i plaers. Que barreja feina, dones i plaers. Jove li portes
I fem ara un repàs a l'actualitat de la cultura popular i tradicional aquest cap de setmana i la setmana vinent a les nostres comarques. La temporada castellera fa els darrers cops de cua aquí al Camp de Tarragona. Així dissabte, a les 6 de la tarda, actuaran a Torredembarra els Torraires de Montblanc, la Jove de Vilafranca i els Nois de la Torre. Diumenge, els Brivalls de Cornudella actuen a Cornudella de Montsant, mentre que els Torraires de Montblanc actuen a les 11 del matí a Vilanova de Prades. I és que a Vilanova de Prades s'hi celebra la festa i el Mercat de la Castanya. La celebració d'aquesta festa va començar als anys 70 com una castanyada popular que feia la gent del poble, que aquell dia s'ajuntava per torrar castanyes i compartir un àpat amb amics i visitants. L'any 1984, a la castanyada popular, s'hi va afegir el Mercat de Castanyes i es va canviar el dinar per un esmorzar. Així, aquest diumenge, durant tot el dia, diversos productors de castanyes, juntament amb altres artesans del poble i la comarca, munten les seves parades amb els seus productes alimentaris. S'hi poden trobar castanyes, però també molts altres productes de la terra. A més, durant tot el matí, en uns focs fets per l'ocasió al camp de futbol, hi ha una torrada popular de castanyes, que es torren en unes torradores especials i que s'ofereixen gratuïtament als visitants. També s'hi ofereix un esmorzar popular i hi ha actuacions de cultura popular, com la que comentàvem dels Torraires de Montblanc o la dels Gegants de l'Espluga de Francolí. Al migdia hi ha una missa en honor de Sant Galderic, que és el patró dels pagesos catalans, amb una ofrena de fruits de la terra. També aquest cap de setmana es celebra la Fira a la Selva del Camp. De cultura popular destaquen la cercavila Càrrec dels Grallers del Vall de Diables de la Selva del Camp i el Nano Galderic el dissabte al migdia i la cercavila del Vall de Gitanes de la Selva al migdia del diumenge. I, de fet, la setmana vinent arriba una de les celebracions més importants de la tardor, com és la Festa de Tots Sants i el Dia dels Morts, que tenen lloc entre el 31 i el 2 de novembre. Segons la tradició popular, durant aquests dies s'interrelacionen el món dels vius i el dels morts. Per Tots Sants es fa palès el record als avantpassats, amb pràctiques molt diverses, des de posar una senzilla espelma davant la fotografia dels familiars morts fins a les rituals visites al cementiri per honorar-los. També es fa real la creença segons la qual aquests dies els morts visiten els vius. És el moment de carbasses il·luminades i de tot tipus de captes i cercaviles amb ànimes, bruixes, esperits, fantasmes i altres éssers, sobretot al Pirineu. La gastronomia de la festa està basada en productes de temporada, com comentàvem, castanyes, pinyons, carbasses, moniatos i els panellets, que procedeixen d'antigues ofrenes funeràries. El 31 d'octubre és la primera part de la Festa de Tots Sants, el moment de l'any en què els morts visiten els vius. Es creu que aquesta nit els difunts familiars tornen a casa a la recerca d'aliments, calor i confort. Per això, i per tal d'ensenyar-los el camí, és costum que moltes cases s'encenguin espelmes i altres petits llums de flama, sobretot a l'interior de càntirs i fruits del temps, com ara carabasses. En algunes llars, a l'hora dels menjars, es posa un plat a taula pel difunt. En altres indrets també es fan processons carnavalesques amb l'aparició de les representacions dels esperits dels morts que la tradició popular ha creat al llarg del temps. Al nostre país, aquesta tradició popular explica que aquesta nit surten del seu lloc de repòs algun dels nostres avantpassats més mítics, com el rei Jaume, el comte Guifré o el comte Arnau. El costumari popular del dia 1 és molt ric i variat, tal i com ho és també la manera com els catalans afrontem el tema de la mort. En contextos urbans, és costum d'anar al cementiri a visitar els familiars morts, aquí Sonora fent ofrenes de flors i arreglant-la a la tomba. En alguns pobles es va al cementiri en processó col·lectiva, després de la missa de difunts del matí. Un altre dels elements propis d'aquesta festa és l'insistent toc de campanes de les esglésies, que anuncia la diada des de bon matí.
Que només siguin dos cops l'any, tornarem a brindar per la vida, per la lluita i pels somriures. El temps és un monstre immens i no té els peus fets de fang, però nosaltres ja hem après a jugar la partida. Mira, sota el braç hi portem la tardor, que reclama crits la justícia, adormida amb cartrons al racó. Fa 5 anys vam alçar el cel, la vida, i avui sembla més ampla i més viva. La facultat ha canviat de lloc i jo amb 25, quin desastre, no tinc la llicència de res. Gaeta queda a prop i aquest cop potser trobarem en l'eterna raó de l'efímer la passió. Ja ho veus, condemnem el silenci d'aquells que han volgut fer ignorant aquest món que pregunta pel dubte de tot. Farà 5 anys vam alçar el cel, la vida, i avui sembla més ampla i més viva. Yeah! No renunciarem a les il·lusions. Yeah! Creixerem i serem flors per la revolució. Com el recompte d'aquells dies, com un preludi dels nous anys. Yeah! Tornarem a brindar per la vida. Aquells que han volgut fer ignorant aquest món que pregunta pel dubte de tot. Farà 5 anys vam alçar el cel, la vida, i avui sembla més ampla i més viva. Yeah! No renunciarem a les il·lusions. Yeah! Creixerem i serem flors per la revolució. Com el recompte d'aquells dies, com un preludi dels nous anys. Yeah! Tornarem a brindar per la vida. Encara que només siguin 2 cops l'any, tornarem a brindar per la vida, per la lluita i pels somriures.
germans que en tenia la cercaren dia i nit. La troben adormideta a la voreta d'un camí. Gloriosa Santa Quitèria, vulgueu-nos afavorir. Guardeu-nos del mal de ràbia, que és un mal que no es pot sofrir. Si la matarem aquí, ja l'inventen garrotada, la testa li fan sortir. La testa ha caigut a l'aigua, l'animet al paradís, i allà on ha caigut la testa s'hi ha de formar un monestir. Gloriosa Santa Quitèria, vulgueu-nos afavorir. Guardeu-nos del mal de ràbia, que és un mal que no es pot sofrir. Taules de plata i el monestir n'és d'orfí, i el capellà que hi diu missa n'és el mateix Jesucrist. Els escolans que hi alteren són àngels del paradís, la dona que hi fa l'oferta, la mare de Sant Narcís. Gloriosa Santa Quitèria, vulgueu-nos afavorir, guardeu-nos del mal de ràbia, que és un mal que no es pot sofrir.
Són els goigs de Santa Quitèria, del projecte Cantut, que feien el Carles Velda i el San Josecs. Nosaltres ens anem acomiadant. Recordeu que ens podeu escoltar sempre els divendres a les 12 del migdia a l'Espluga FM a Ràdio i a Ràdio Montblanc, i també a la reemissió els dissabtes al matí a les 9. Us ha estat acompanyant durant aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Salut i molta festa. Ens acomiadem escoltant Roba Estesa, que recordeu tocaran a l'Espluga Francolí aquest dimarts, dia 31. Fins la setmana vinent.
Els collons. Escriurem la bona nova, no patiu, àvies i mares. Cantarem vostra cançó, farem que per tot s'escolti el gran dolor del vostre plor. Trencarem les vaixelles, estriparem llençols. Les criades ara empaiten aquell tal senyor Ramon. No patiu, àvies i mares, cantarem vostra cançó. I amb l'amor com a proclama farem del món un tot nou. El senyor Ramon ja no empaita les criades. No cosirem mai més els vostres. Els collons.